O sea, sí, los griegos, la verdad. Que rota, què tal, Moses?
Aclaparada, això per tu de cortesa. Després d'aquesta sintonia.
És el teu primer podcast, no estaves preparada, no? Per sortir amb el bafle amplificat de tot el pedal del set.
No.
Ara el pedal se'm està pujant les escales. A mi em va ajudar i per ajudar que la seva dona li havia prohibit entrar. Diu, pedal se'm
no? No ho sabem, però...
Jo he acordat que per la cinquena edició del podcast del Festival de Poesia de Barcelona tindrem l'Orfeo Català.
Ah.
Que adaptaran això correctament, era una cosa més digna. Avui fem el que és el tercer podcast i m'acompanyarà la Carlota. Et passaré per aquí, amb això. I per passar-te la regla, hem de repassar una mica què va passar sí. I després esbrinarem aquests silencis que la gent ens acompanyen aquí al costat. Ahir, que va ser dijous 11, jo vaig assistir primer al celebració de l'Ajuntament de Barcelona i vam poder gaudir de l'acte oficial que és l'alliurament dels Jocs Torals. Em van parlar una mica ahir i per tant no ens estendrem gaire. El cas és que va insistir en aquest cas que el Joan Tomàs Martínez Grimal va rebre el premi dels Jocs Torals 2023. Després, paral·lelament, hi havia l'activitat infantil a la Biblioteca Joan Miró. També, paral·lelament, van començar aquestes excursions poètiques que avui és on incidirem. I en aquest cas va ser el cas
Jo també hi era. Va ser bastant espectacular perquè era un centre turístic de Catalunya, que és un... era la sala dels senyors, dic jo, perquè era una sala on tenia més o menys 25 parells d'ulls miradors fixament. I va estar molt bé perquè, per tant, la cosa parla de poesia i ja està bé, s'ha estat examinat. Va estar molt bé. Va ser crec que podem afirmar que l'acte on hi havia la persona més petita de públic, perquè hi havia el fill de la Xènia, que té setmanes de vida, de la Xènia de Colava que apretava i va fer moderava la taula, i va ser molt espectacular veure una batalla de traduccions. Va ser una...
Són dues traduccions força diferents del Jeroni, que presenten, ara ho diré bé, la Delina i el Lluís, que són que van publicar recentment a Des i Ara, perquè ja havien traduït anteriorment. Va explicar el procés editorial de la primera traducció i em vaig perdre, de totes les fases i dins de la col·lecció que formava part, que després es van sorrar i doncs deia, no? Però el cas és que, sabem això, que en el cas, bueno, en el cas de Gilgamesh, però en el cas de Safon Williams passarà el mateix, no podem parlar mai d'obres completes, perquè és una continuació de la recerca que s'hi està fent.
Clar, a més, és a dir, era molt interessant perquè veies dues versions completament diferents, no? De tot el costat de l'obra, perquè evidentment en el cas de la traducció de Des i Ara, la traducció quantitat de l'Ena Mina i el Saliu, sí que hi havia, no? Aquesta voluntat filològica, per tant, una necessitat de rigor, una nota de pes, i a canvi, la traducció de Rubió, que és el que parla per la 29 i després la publicitat de Concianes, la voluntat era molt més divulgativa, podríem dir, no? I per tant, el joc era molt més. Però va ser molt bonic veure com havien treballat amb el fins i tot, no? En Gerard Rubio parlava de com la seva referència era la traducció de Lidiana i com només es recorria al final perquè no les condicionés la seva pròpia traducció feta per la versió diferent. Això em passa molt bonic. No sé com ho vas...
Ens ha dit prou, hi ha prosa, per entendre'ns, per criteris, en aquest cas, anava d'editorials, o sigui, es podria dir que anava d'editorial com a editorial també. Però, per altra banda, s'hi van dedicar força estona també a parlar de funcions simètriques i de vers, que aquí hi havia força interès, per bé que també força complexitat, no? En com explicaven també transposar a la llengua catalana certes funcions. Va haver-hi 10 minuts explicant sobre possessius,
sí,
que van ser extraordinaris.
Clar, perquè el que explicaven és que el metall era la teix, que és una part de la paraula mateixa. Per tant, com que la isocropèdia és una sola paraula en aquella interpretació, per tant, si el que estàs intentant és buscar, no, una traducció que sembli que s'assembla d'alguna manera, encara que exacte, no...
Això avui en parlem, les maneres humanes. De la mètrica. Bé, doncs sí, en una sala de senyors, com deies, però també hi ha unes columnes i marques que avui no arribem, que serem per davant, que són són fantàstiques. O sigui, jo crec que el públic només hauria de venir a Taca només per les columnes, després si vol sofà, no?
No, no.
Queda opac. L'espai
és excepcional.
Hi ha un altre pes, que no sé si et vas adonar, que van driblar una pregunta de la Xenia Econova, que la Xenia va dir, vau tenir la necessitat d'anar recercant la llengua catalana algun model lingüístic per aplicar les vostres traduccions? I la traducció general va dir, ja teníem prou feina. Després preguntarem als convidats d'avui si també van buscar models lingüístics per restituir, en aquest cas, o traduir de nou a les versions d'avui per a l'any de Safo. Abans, però, ahir la jornada va acabar amb tota una gran jornada al Museu Marès. El que passa és que cap dels dos equips ens van molt Marès, no. Perquè jo vaig anar a la Vicket, i jo el que sí que vaig presenciar va ser aquesta estrena d'aquesta lectura dramatitzada que vaig veure que, és un fet que el Jaume Sobirà va tornar un tuit dient no sé si és poesia, no sé si és teatre, no sé si lectura dramatitzada el que és, però m'agrada. I compartia absolutament la, en aquest cas el tuit que també vaig fer per als s'hi va sumar, perquè realment l'espectacle que també forma part del Festival del Cols, no? Que en aquest cas dirigeix el Gumila, ens va brindar aquesta possibilitat, que és escoltar de Primavera Breu aquest text que ha escrit la Núria Perpinyà i que ha editat i per tant podreu llegir i consultar allò en Armitanys, Sals Canviants. I com això segurament es podeu tornar a veure, avui comença la jornada, avui som a dijous 11 de maig i d'aquí escassament 50 minuts començaran les excursions poètiques número 2 amb les traduccions de Safo a la meva esquerra amb l'Eloi Creus. Eloi, què tal, com estàs?
Bé, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
A la mà dreta, Jordi Cornudella, Jordi.
Molt bona tarda.
La primera pregunta, heu seguit el Nàpols ha guanyat la Sèrie A?
I tant. Sí, i tant.
Sí? Ho dic perquè...
Jo ho sabré avui la boia.
Ah, veus? Jo ho vaig dir.
Ah, no, doncs algú va dir ahir, ara no sé què estic.
Doncs l'Espaletti, que és l'entrada del Nàpols, va fer la roda de premsa fa unes setmanes i es va demanar disculpes al Pep Guardiola. Ui, això és extraordinari, què és això? Efectes al tècnic. No volíem efectes sonor, en aquest cas era seriós. L'Espaletti, justament, en la roda de premsa, va fer un moment que va quedar plasmat segurament en la història de literatura i de tot plegat, que va dir, si jo parlo, o si he de parlar de Pep Guardiola, i de Gonzalo. Doncs avui farem això, no? Si hem de parlar de Jordi Cornudella, haurem d'alçar-nos. Però el cas és que, sí, Jordi, moltes gràcies avui per primer visitar-nos en aquest podcast, després per moderar aquesta taula. Eloi, Jordi, us presento perquè sou la part, diguem-ne, catalana de la conversa que hi haurà després, però ens acompanyarà també l'Aurora Luque. L'Aurora Luque també ens visita en tant que va rebre el Premi Nacional de Poesia i com també formarà part d'aquest podcast en tant que ve a representar aquest premi que li han otorgat. En parlarem en aquest cas de la seva poesia i hem volgut repetir de convidats i avui no ens acompanya. És difícil començar amb Safo.
Està molt amunt, això, eh?
Està molt amunt. Jordi, jo deixo que et pregunti abans, per encetar la llauna. Tu vas publicar aquestes bones companyies i aquí em vas introduir un seguit de traduccions. Jo les he consultat i les he introduït, això, l'exercici que t'he comparat. A mi m'agradaria d'entrada, perquè l'exercici de les bones companyies era molt clar, i a mi m'agradaria saber quina va ser també la tria per anar a buscar i quin recorregut has fet un Safo. Que ja d'entrada aquí podríem...
Bueno, jo el recorregut fet un Safo és el mateix, suposo que el de l'Oi, en el sentit que tots els vam dir gràcies, ens va trobar que ens la fessin llegir quan érem al número 7, vull dir que ens la fessin llegir bé, per altres fantoms ja el podíem bé llegir que no, en traduccions. I la meva relació amb Safo és molt especial en el sentit que és diferent de la que he tingut amb altres experiències que m'agrada molt, i és que em va costar molt més de poder-me traduir-la. De fet, jo vaig publicar un article que parlava d'un poble de Catalunya, d'un poble de Safo fa molts anys a Reduccions, que l'havia escrit molt abans que es publiqués i després passant a Sergi Montserrat Longa, i el Sergi no em va dir molt bé que tradueixis, li parles del poble de Safo i del poble de Catalu, i entenc molt bé que tradueixis el poble de Catalu i no tradueixis el poble de Safo, perquè qui s'atreveix a traduir el poble de Safo. I aquest respecte del Sergi Montserrat Longa, jo també l'he dit, després he anat perdent les manies, diguem, i les traduccions que van anar sortint a les bones companyies són les que citaven els textos i que per tant hi entraven uns quantes més, però en el seu camí en els calaixos, que és on estan, no m'ha de dir.
On estan, ja, per si la teva atenció, perquè això ho permet. Com deia un dia, Montero de la Ciutat Sullà, un dia em guardarà cuidar calaixos i guardar.
Això sí que m'ha passat abans del misto.
Eloi, tu no tens mistos a la mà, no?
No tinc mistos.
Deixa'm que presenti perquè cas la Casa Gran, que és 62, en aquest cas la col·lecció Proa, va publicar aquestes poesies incompletes, un va ser l'edició i traducció, la Ria Callis, que encara no ens acompanya, però estem arribant. Em va fer una pila, que se poden dir dos, i desitjo i cremo, i ho posa per títol, és una edició i traducció que l'assigna tu.
Sí, a veure, el meu record per lligar una mica amb el que deia en Jordi, el meu recorregut amb Safo, de fet, s'explica per una cosa que en Jordi explicava ahir en un altre acte, que no era de Barcelona, o es digués, sinó de la Catòrica, que era que durant la carrera teníem a llegir autors, però els estudiàvem com una peça de museu, com una prova de laboratori, cada dissecciones, i prou, normalment els llegíem com a poesia. I si vaig decidir començar a traduir poetes, no només Safo, antics, era perquè trobava a faltar, que trobava a faltar llegir-los com a poesia, perquè la majoria de traduccions que hi havia no tractaven aquells textos com a poesia, sinó com a contingut, com a informació. No hi havia una manipulació poètica. I l'únic que en aquell moment em que havia fet una mica, això avui potser es tanca una mica un cicle, almenys per mi, en Jordi, i no ens coneixíem. I no només el Safo, sinó també el Horaci, i totes les meves companyies, hi ha uns quants textos d'aquests. I jo me'n recordo que a més a més feia el quart de carrera, el primer de màster, i vaig posar a Jordi i demanar-li per ell, sobre com seria el primer text, almenys, que deies abans, i que ens hem escortejat un 3 o 4 correus. I de fet, les seves són les úniques versions poètiques que escriu per la Safo, que són tres, em sembla, publicades, vull dir, i ella em va anar molt bé, i no m'ho veu, Jordi, però trobava que s'havien de fer totes. I sobretot perquè, és això, no? A part de perquè l'única versió completa, incompleta que teníem que era la mossèn Balasqui ja tenia uns anys, estava fet un home amb un criteri curiós de la llengua i a més a més, amb una moral cristiana molt forta. I això li validava en certa manera una mica la seva traducció, en tot cas, en retombava una de nova. L'altra que era del 2006, de la Maria Rosa de Ripoll, era també molt correcta, però per una edició escolar, sense grec, i sobretot ja tenia va néixer de la llei deficient, però en el sentit que li mancava alguna cosa, que és que el 2004 ja vam trobar els fragments de Safo. Si el 2004 ja s'ha dit nous fragments d'autor que ja és fragmentari i no es publiquen, ja neixes una mica... Ja he de fer-la en realitat, em sembla que en realitat igual. I clar, si jo m'imagino que el 2014 encara en van sortir de noves, em va semblar que ja era l'excusa tindrà per posar-nos-hi i van ser llegint totes i els van fer proves i va ser llibre, però posem-nos-hi. I bueno, ja té gràcies a l'excusa per a més a més afegir molt de material que durant molts anys filòlegs de molta morada han anat. Aquí en Jaume Cortura, que van citar en produccions, no? Una mica justament, no? Sí, s'expliquen d'aquests descobriments. Ara hi ha una cosa que he pensat de dir, perquè segurament ho diré després, però vols saber.
Que no estàs en castellà.
Que no estàs en castellà, que si
veiem una mica.
Una mica. Que es veu com xurro, però
Que... Però val 6 euros o 5 euros.
Sí. No, és una veritat. Sí, si cliques a Amazon, jo compro les coses més vendudes a Amazon. Que són aquestes informacions que en un festival de poesia s'han estat. Però el cas és, Jordi, repetint una mica la qüestió, hi ha aquesta tensió que ara l'Eloi esmerava, però en el fons és una qüestió que jo diria generacional, que en el pròleg que s'explica, no? Que ja l'Eugei Monegui ja hi hauria del Pol Sabater, però en el fons aquí està molt clar.
Sí. A mi hi ha una cosa prèvia, que estic combatent de Jordi, però una cosa prèvia és que em sembla que realment a la feina que va fer l'Eloi, per sort que l'hagi fet ell, algú altre l'havia de fer ja. És a dir, que no podia ser que no tinguis un sac en català, però per llegir-la bé. I llegir-la bé en els estàndards d'ara, que no són els mateixos de fa 40 anys. En els estàndards de fa 40 anys, la manera d'edició que circulaven era o bé traduccions d'edicions fins al segle XIX, per poetes que manipulaven molt l'original perquè els poemes també eren un gran partidari. Però que és una manera de traducció que està molt datada i després hi havia durant la major part del segle XX moltes traduccions fetes directament en prosa, simplement sense que servien, diguem, per ajudar a dir el text que aquests el diners posat, però moltes vegades ni tan sols hi havia el text, per tant, són traduccions sonores. Hi ha manera d'acabar d'entendre perquè tu l'has publicat. La idea de publicar una Safo que sigui respectuosa amb el text i que puguis tenir el text al costat, el text original al costat i mirar-lo i seguir-lo i al mateix temps que la traducció funcioni com a poema, que és la idea que ha seguit l'Eloi i ha portat a bon terme, em sembla que era absolutament necessari que passés. I està bé que hagi arribat a aquesta nova formada de traductors, que ja diguis tu, Pau Sabater, o l'Eugeni Conillegui de la Novarius, o que hi hagi ara això també de l'Eloi i altres dos que hi ha que estan fent molt bona feina, sembla, perquè realment en català, i per altres després, les traduccions de mossèn Balasqui, no sé si s'ha de buscar gaire per trobar un model de llengua per fer servir, però sí que s'ha de saber molt bé de quin model de llengua s'ha de buscar, o mossèn Balasqui, o tants altres. Em sembla que la necessitat de refer les traduccions, en el cas del català, això passa sempre en totes les llengües, les traduccions, diguem-ne, que caduquen, que cada X temps se n'han de fer de noves perquè les queden datades. En el cas del català, l'enveniment del model de llengua que havien fet servir els traductors formats en el Bernat Magí, que és tema de l'Eloi, molt adequat, és una necessitat. I no volíem saber què va fer amb aquest. I desitjo i cremo que ens n'hem sortit molt bé.
si vols afegir alguna cosa, no? No. Quin que deia el Jordi.
És a dir, no només hi estic d'acord i crec que és una cosa que ens passa, no? Doncs, tots els que han estudiat teologia d'alguna manera, sigui el que sigui, ens hem enfrontat amb trobar-nos, no poder llegir tots els clàssics, perquè si volies llegir allò que et proporcionava la pròpia acadèmia, topaves en un text que era la cosa menys sexy del món. I he de dir que aquest llibre és un llibre profundament sexy. És, perquè és veritat, perquè no només està dit el bit, es pot llegir, s'ha de dir, és bonic. I llueix, que és una cosa que ens feia molta falta. També hi havia un punt de moral lingüístic, no pot ser que et trobis un sapo bonic en anglès i acabis de gent en anglès. No té cap de sentit.
No hem de comptar aquesta faixa, eh? Un llibre profundament sexy.
Em sembla molt bé. El tema és bon.
No ho sap gaire espai.
De tota manera, hi ha una altra cosa que em fa molt de ser molt igual que em fa molt és que en Safo, que em sembla que té 2.600 anys, i que té molt temps al món de fer molta cosa. I em sé que s'ha de dedicar al món de Safo en el últim any, i que he sortit en dues tornades d'edicions papiràcies, que són 4 euros de roba, però no sols. I a més, en els, si els grans llibres de grans estan de Safo, és curiós, no? Per la part del món, ja sabem que eren tots llibres que escrit pel senyor Rufa, que tenia una mica de passar la veu del centre excursionista. I en canvi, d'aportacions a la cultura crítica per dones, les que jo conec són totes molt recentes, són dels últims 25 anys, per potser una mica més, però... I el canvi, diguem, de manera d'afrontar les qüestions en el món que ens circunda, la lectura de Safo ha canviat moltíssim. El programa de Safo que també va fer pesar era absolutament imprescindible, sembla.
Jo volia preguntar-te, perquè ho hem de separar, però aquesta dificultat que hi havia vinculada a la traducció de Safo, no sé si la podem desfixar, que hi ha una mica aquí. La dificultat que deia...
Moltes, eh?
Mira, el primer problema ja és a part de ser fermentari, que això és com a cop, no tenim context de cap poesia, pràcticament, tot comença i medies res, és un gran drama, i a més això, però el problema és que la llengua en què estan compostes aquestes poesies no és el grec que estudiem, no és el grec que en sabem, no, vull dir, quan estàs clàssica sempre tens la sensació que no saps, almenys el medití passa menys, com el grec passa que no en saps mai. Però si llegeixes Plató, o si llegeixes aquests autors que fan ser un grec àtic molt clar, a vegades tens la sensació que has estudiat saber alguna cosa i que els pots llegir. En Safo no. Safo és agafar paraula per paraula, bueno, doncs aquí paraula per paraula, gramàtica, diccionari i era, perquè és molt de res veure la diferenciació dialectal que pots trobar en el català, és bastant diferent. A més, cada tradició dialectal té una tradició poètica que hi lliga, és a dir, ells crec que ho inauguren, però la poesia lírica en grec melòdica, a partir d'aquest moment es fa meòlic, i s'associa, per tant, a la lírica, que és el jònic, vull dir que cada dialecte té un gènere associat, i això ja ha partit d'una cosa que ja no es pot reproduir. I a més, clar, això són cançons, no són poesies. Són cançons i estan compostes, algunes per ser cantades per una forma solista i d'altres per ser cantades pel cor. Vull dir, sempre ens havien dit que Safo era una música que feia poesies per una sola veu i en tant, no? De fet, més aviat sembla que al contrari. I clar, cada peça, per dir-ho d'alguna manera, a part d'un prop de música, té una música concreta, té un ritme concret. La poesia antiga no s'entén de la música, tant de les paraules com de la música entesa com la tradicionalment, i hi ha una mètrica variadíssima. O sigui, és més que tenim poques coses. Però les que tenim ja estan escrites, conservades, en mètriques molt diferents. Una mètrica, a més, la mètrica antiga no funciona de cap manera semblant al modern, com a romànic. Clar, això ja presenta unes dificultats que encara ha de plegar-me de
bueno, però després de les gires i de la tercera pas virtut i acaba de ser una mica l'esperó que tenia. Fins això, que passa que, per exemple, a la Maica, d'això parlo en el prova, una temptació grossa que poden tenir els traductors o que podem tenir els traductors és dir que com que hi ha una mètrica, encara que sigui un esquema quantitatiu no accentual, que sabem més o menys quin esquema segueix, adapta la fina al mètric accentual i produeix-ho en el mateix metre o un metre aproximat. Això porta d'entrada a construir poemes que sembla que són les poemes de vegades intentes resoldre això que vols saber de fer i després acaben moltes vegades jocs que no fònicament tampoc són. I em sembla que la Vall ho ha resolt molt bé, que és que aquí hi ha un xart i els poemes tenen l'aspecte, no explico com dius, l'aspecte biològic, té les estrofes sàpiques, tenen les estrofes sàpiques, de la manera que estem amb les estrofes sàpiques, encara que no sigui precisament aquell model que un vulgui pot agradar més o que sigui, però tot es pot llegir com si fos poesia catalana. És poesia grega en català. De fet, poesia grega, poesia eòlica en català. Això del mèdic. Em sembla que ho ha Jo he de dir que també el fet que hagués acabat la traducció de Safo també em va fer ser molt més conservador. I que a vegades m'hauria agradat deixar-me anar una mica més i potser no sé tant... Bé, no vull dir que a vegades m'hauria agradat fer volar una mica més l'os o els pedals que tenia Safo, però no m'hi he atrevit perquè també sí, havia de ser l'objecte. O sigui, s'havia de reconèixer el text grec si el posaves al costat. I no n'hi havia cap altre. El lector català, l'única traducció que podrà comprar és aquesta i ara m'ha realitat la Maria Rosa, però sense el text grec. I a l'hora d'aplicar-ho això en la mètrica, sobretot jo no vull parlar de manera natural. I és que això no vol dir res, i vol dir tot. Però això que deia en Jordi de la mètrica que sempre volia fer i de vegades no té un resultat real, que és molt evident en moltes altres estrofes que teòriques justament, que parteixen de l'oposició de dues, diguem, sinals llargues, de dues sinals fortes. Que quan tu les fas accentuar en català, una de les dues es desaccentua, per tant, ja n'hi va patir jo. I per tant vaig pensar que una majoria dels mètrics que es podien adaptar, que tenien una redundabilitat acústica en català, com l'exàmetre, que es pot adaptar fàcilment, tot i que ja patim, que els punteu tampoc no existeix. Però ja diria que començava a fer moltes trampes, eh? Però l'exàmetre o el glicònim amb l'expressió de tírica que hi ha allà també es pot dir bé, aquests efectes estan limitats de la manera acadèmica i crec que no, amb una mica de llibertat, per exemple, permetent-me afinar els aguts o no de ser eslans, etc., però això mantenia el ritme general. I llavors, la gran estrofa de Safo, que és on tenim els fragments més famosos i més conservats, vaig fer aquesta cosa, no? Els tres primers versos de l'entrecí dels catalans amb tota la variació accentual que permetien, que a més a més tenia el mateix nombre de síl·labes que l'original, però que sí que ho vaig voler mantenir va ser el quart vers, és a dir, el quart vers que és l'adònic, és el final de l'exàmetre, és una mica la mateixa idea, dient-ho per una grossa, de la guia d'en Pau. La guia d'en Pau sí que té 6 peus, però a més, i té un ritme més en la pèstica de tíric, però al final sempre és avançat el set de tot el
temps. Això quan feu conferències és divertit que quedeu junts, no? Com els músics que han fet una camisa 3-4, canten a 3-4,
vosaltres també 3-4. Això fa ser d'un nom, que és un nom, que és clàusula heroica, i la clàusula heroica és una clàusula heroica, que ja sé.
Com anem de temps? Bé, anem encara bé. Ho dic perquè potser et sabem llegir, Eloi. En grec antic potser és un atracament brutal.
En grec antic, a veure, el problema que en grec antic jo normalment m'hi nego, faig perquè la gent hi agrada, eh? Però primer que no sé. Llavors, si jo acabem de dir que una síl·laba pot ser llarga o greu, però nosaltres no tenim manera de diferenciar les llargues o greus. Si jo us les llegeixo, posaré un exemple quan les farà, quan l'exemple de les paraules, destrueixo el ritme original. Si ho el poso quan hi ha la posició forta del ritme, destrueixo les paraules. Per tant, és bastant absurd, però...
Jo he mirat per YouTube, perquè dies m'he estat mirant vídeos de YouTube, a veure què trobava.
Vaig fer un atac, un tractament molt bèstia, és que en el públic hi havia un filòleg, que és músic, Joan Silva, que és la persona que més mètrica sap d'aquest país, i el tio, vam quedar que jo recitava en català i ell és capaç d'aquestes reconstruccions. I l'hem fet, ell llegia en grec d'aquesta manera, molt particular, i jo l'hem fet en català. I la veritat és que era molt divertit, però jo crec que jo me n'estic sent.
No,
que hi fa frio, que hi fa fumar.
Però abans que tenies, mentre tenies, hi ha aquesta qüestió que tu, Eloi, deus conèixer perquè has llegit el George Steiner, el deus haver llegit a la premsa de Real, tu el deus tenir una cançó al cap, però hi ha aquest llibre que és Antígona, que potser el teniu més present, que justament queda explicat aquesta qüestió que ha explicat ara l'Eloi, justament del pas una mica de la qüestió rítmica lírica a la qüestió rítmica i sobredalitza el que és el teatre en la disposició al que és la paraula, on neix la paraula i neix d'alguna manera des del vers. No sé fins a quin punt, Jordi, potser era una mica una fabulació que s'inventa la Xaina o que el
compro. No, la Xaina ni la Xaina, per tant, no hi ha res. Però vull que sí, per teories d'aquestes, que jo pensava que sí, molt d'acord, que el relat que ens podem fer és molt atractiu i molt interessant el relat, aquesta evolució dels textos lligats a música, de la pèrdua, dels canvis, dels textos rítmics, i això, de fet, amb la vocal batallón, la mètrica catalana mateix, té molt d'impacte en la història del Xaina, que són qüestions més o menys històries. Bé, i una altra cosa que estava pensant, i ho he deixat de dir abans que l'Eloi ens llegeixi el vers, és que, ho ha dit també l'Eloi, això és fet de retos, són fragments molt petitos. I una de les coses que realment són poderosíssimes és que hi ha un parell o tres poemes, un poema que sembla sencer del tot, perquè és sencer del tot, i uns altres poemes, si no ho són, si costa, sembla que s'hi costa molt, però bé, tampoc ho sabem ben bé. I la immensa majoria són retallons molt minúsculs, molt. I al mateix temps és la necessitat d'arribar-nos, que és potentíssim. Arriba l'any, el Transfeta, va fer una conferència del Complexe Club sobre Quilo, i ell retreia una frase pintor de Paula Sarekulista, amb Jacques Quisling polonès, que deia, jo faig quadros, i m'agradaria molt que si els meus quadros fessin, que des només un centímetre del quadre de tela, i l'espectador, amb allò, pogués dir, posi un quadre més. I és exactament el que fa amb aquesta nena de poesia. Vull dir que hi ha tota la construcció històrica al voltant de Safo que ajuda, que tinguem a la funció que la tenim, però és que estem parlant de Poderio, poderio.
I fins a quan els fragments no són substancials, que semblen substancials, el poder del personatge fa la resta. Vull dir, la llegenda de Safo ajuda molt. Vull dir, potser n'hi ha un que ja va ser d'aquí segur a vosaltres, que no sé què diu, però el fet que sigui de Safo porta fent les fabulacions que la fa molt més actiu. No, això no és que vull llegir aquest, però, per exemple, això us deia, no? Si haguéssim de dir que primer ve, no? Ai, ne tenim aquí dos isos, teo, i cinc, això, isos, teo, i cinc, la posició forta, hi ha isos, que és com els timbacanes, isos, però això jo que hem dit que ja no funcionava el que em volia pronunciar. Per tant, és una cosa que es vol. I hem llegit un nou, però crec que és el que es vol. El dia de mi pare, és el meu.
Llegim un nou,
però...
Sí, primer. Bueno, un poc.
Primera vols,
el 16 sí que ets el 16.
Està bé perquè tens tot el llibre marcat, però el 16 no el tens marcat.
El llibre tenia marcat, però no el vols que ja...
És que avui el... També som els avui el 31, i deia que no, perquè... estan molt visitats. Però el que m'agrada molt del... Ara us ho podem comentar mínimament només, però el famós és molt important una cosa i és que s'apareixen. Molts cops parlarem d'això, de poètic, no sé què. Ja se sabré molt, però potser segurament no era Safo. Però en un parell apareix la paraula Safo, però és moderníssim. Jo només ho havia fet abans de Gilda i en un altre context. Vull dir, en un context tan personal, és pensar que això és només un segell després del que avui era Nova Egoia. És una estiesa, no sé si ens podem imaginar la modernitat d'aquesta senyora i la... Evidentment, hem perdut els contemporanis i no es dona un error extraordinari. I aquesta poesia em sembla molt moderna. Per què parteix de la idea homèrica de la bellesa, de l'exèrcit, de promoció de batalla i de com acabaré després? I descarto i el que t'agrada és això. I diu així. Diu, hi ha qui diu consciments d'altres, l'exèrcit. Hi ha altres encara, que és l'estol, la cosa més bonica del món sencer. Jo afirmo que és el que estima. I fer-ho entendre a tothom és molt fàcil, perquè Helena, de molt la més bonica dels moridors, el millor dels marits, va deixar enrere i se'n va anar navegant fins a Troia i mai més va tornar a pensar en la filla dels pares estimats perquè la feu perdre la frutilla d'inflexible moment. Qui fàcilment aconsegueix el que pretén és ella que em recorda a Troia, a qui ja no tinc a la vora. Voldria veure els passos que encisen i l'esporneix que il·lumina el rostre, molt més que els carros lits o els darrers a la batalla. I no és només modern la idea de que a mi m'agrada és la persona que estimo o el que estimo, si no fixem-nos que el referent que és l'Aina de Copa, la guerra de Troia, tampoc la noia, no té ni poder de decisió, aquí l'Anna passa de ser un subjecte passiu a ser un subjectiu i renuncia a les tres úniques coses per les quals estava destinat a una bona empresa, que era primer ser filla, després de ser esposa i després de ser mare. I ella ho abandona tot per amor. Això és una declaració d'intencions pràcticament ja. No m'agradaria la poesia.
No.
Fantàstic.
Gràcies.
Passa així, com haurem d'anar a tancar la paradeta que deia que hi ha tres
programes.
Sí, i tant. No, ho dic perquè...
No, perquè
aquí hi ha un que apareix Safo, el que es fa sobre Safo, per tancar-lo, que és un dels col·legis que s'ha fet servir per parlar de com va ser de noies de Safo, no? D'aquestes noies que ella parlava del matrimoni, o el que volem dir, se n'enamorava, no, és igual, i llavors escrivia o cantava una cançó quan s'anava, no? I representa aquest Safo, que dirigint-se aquesta noia que ha marxat per casa. I és un punt, és una posició molt ràpida, quan arriba el seu punt d'intervisme, la permet, com que això també la fa molt subjectiva, molt subjectiva, no? I comença amb la paraula, Tepnaki, no? De Pofanesco, de morir, de mort. I les primeres paraules d'una poesia en grec, ara m'ha fet una vegada, una vegada, que quan a classe, en un professor, que em molestia algú, tots l'havien intervistat, i el va trobar demanant perquè no ho visc, és un individu perfecte. És aquesta manera de coses que feien. I que si comences pensant quina manera d'individu és, el poema posa molt de veu. I és un poema esclat. I la primera paraula en grec d'una poesia acostuma a ser molt tant. Si diuen que és el tema de la poesia, és una cosa narrativa. I aquí em va semblar que la pena de respectar l'ordre, encara que tant. Morta, de veritat, vull ser. Ella m'abandonava entre segons i em cridava i em repetia. Quin cruel destí, el que hem patit. Safo, deixo, però jo no ho vull. I jo li responia així. Vés-te'n, sigues feliç, però no m'oblidis, sabent com deliciàvem. I si no és així, jo el que vull és que boquis el que em vas dir, els moments vells i plaents que sentíem. Et senyies la cavallera, vora meu, amb tantes corones de violetes, roses i safrà, i al voltant del coll delicat et posaves moltes garlandes que enllaçaves amb flors de tota mena, i pel cos sencer escampaves un ungüent amb olors de flor, perfum esplèndid i una fins d'un rei, i estirada de mullits flonjos, satisfeies el teu desig de noia. No hi havia convits de noces, ni tampoc santuari o temple d'on es poguessin mantenir parades, ni bosc sacre, ni drets de dansa, ni el ressò. I res, això.
Carlota,
digui'm.
Què hem de fer?
Doncs crec que seguir, no? Un pla. Però no aquí, sinó
seguir, seguir-hi.
Exacte, i demà
també. Doncs sí, demà tornes tu. Jo avui vaig veure aquesta gent a la Safo.
Sí.
Després m'aniré també a la Francesca Rimbazón, a l'estrena d'aquest espectacle de Pitó,
sí,
de Quim Baix, que dirigeix el Roger Vila amb la Paula Blanco, de l'actriu protagonista. Tu abans veuràs també anar a la Francesca Rimbazón.
Sí, perquè... la veurà de l'alliberament, que és aquest restant musicat, i
hi haurà
la Nomiret,
de
Vipades i
Miguel Tadit, i veurem, sí. Música, Nomiret, de Vipades i Miguel Tadit. Doncs això serà la jornada d'avui dijous, i doncs això, demà el dia és igual de complet o més.
Demà, sí, sí.
Bé, sobreviurem.
Esperem
que sí. Com anàveu? Passant notetes? Dèries de Vipó.
Sí.
Jordi Corrodella, gràcies per avui. T'hem fet venir una hora abans i hem pogut aprofitar d'impagar la data de Safo, a la Creu, protagonista d'aquesta traducció, que podeu trobar a l'editorial Pro, edicions i traduccions de la Creu, a Pilar de Mollet de Guís, i desitjo que tenim poesies incompletes de Safo de Besos. Gràcies. I Carlota, a part, et passo la vara.
Fantàstic, doncs demà intentarem mantenir-ho.
Acabem doncs el capítol d'avui i agrair que m'heu fet encara fins ara el tècnic és en Jordi i a la Fundació La Brossa Montanyar, que és impossible de recordar si treu els lliures, si se'l condició una part del títol, i res.
I no, 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 seguir el moment que la
repetim. Sí, però jo no crec que l'hagi punxat el tècnic, no? Simplement t'has apropat molt al micro i el va fer la seva tasca. Sí, 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 imagina't. Doncs moltes gràcies.
A vosaltres.